hem arribat a les 9, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. Avui ben pendents dels tribunals, perquè d'aquí una hora a les 10 comença el Suprem el judici del cas Mascaretes, que va esclatar a les Balears i que seu al banc dels acusats l'exministre de Transports José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama per presumptes comissions il·legals en contractes de mascaretes durant la pandèmia l'any 2020.
Per a ells, la Fiscalia demana 24, 19 i 7 anys de presó respectivament. El judici s'allargarà fins a dia 30 d'abril i intervendran 80 testimonis, entre els quals destaca la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La també presidenta del govern haurà d'aclarir els contractes de mascaretes amb les empreses d'Aldama durant la Covid. Ho farà, però, per escrit.
I també reprèn el cas Kitchen, que analitza una presumpta operació per treure documents comprometedors que tenia l'extresorer popular Luis Bárcenas.
Les defenses dels acusats, entre ells la de l'exministre Jorge Fernández Díaz, demana anul·lar el judici i consideren que hi va haver errors en la instrucció.
I a Eivissa, el sindicat Comissions Obreres denuncia que Salut està donant d'alta a molts de treballadors que encara no es troben en les condicions adequades per tornar a fer feina.
La secretària general de Comissions de les Pitiuses, Consuelo López, creu que està relacionat amb l'absentisme laboral.
Hay que decir a los empresarios que, lo primero, no, ellos no son médicos, ni ellos ni nosotros. Para eso están los profesionales médicos, que son quienes dan las altas y las bajas. Esto viene por el problema de las mutuas. Las mutuas tienen unos protocolos, tú que tienes una no sé qué, pues estos son 140 días y en cuanto hace 41 ya te están llamando.
La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, ha dit fa uns minuts en una entrevista a l'Informatiu Matí que no li consta, però que li estranya aquesta denúncia.
Jo estiré pendent a veure, passat aquests dies de descans, que no me telefonin avui. En qualsevol cas, sí que és cert que m'acosta molt creure que un metge doni un alta sense que el pacient estigui recuperat. No? Jo crec que han de ser molt cautos amb aquestes declaracions i ho han d'estudiar bé perquè d'entrada m'aixirria bastant.
I avui és la tercera festa de Pasqua i dia de pancaritats a alguns municipis de Mallorca. Un d'ells és a Sa Pobla, on en aquesta hora comença el rumiatge cap a Crestaig. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Quin és l'ambient?
Bon dia, com podeu escoltar, hi ha un ambient de festa, de germanor i de tradició. Els barretiners de 15 minutets portaran a les seves espatlles la imatge de la patrona Santa Margalida i ho faran acompanyats de la música dels xeremiers i d'un centenar de veïnats i veïnades que partiran en romeria cap a Crestaig. Hem pogut parlar amb algun d'ells que es concentren aquí a la plaça de l'Església de Sa Pobla.
Aquí és un dia especial pels poblers, això. Antes encara era més fort que ara, perquè ara els joves fan la festa més a Sa Pobla que a Crestaig. Però nosaltres, de la nostra edat, pues sí, ens agrada molt.
Una vegada arribin a l'ermita, es farà el tradicional concert de la coral i després la missa i al migdia els assistents degustaran un bon plat d'arròs poble, com marca la tradició.
Gràcies, Toni Sastre, en directe des de Crestaig a Sa Pobla. Arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença aquí, a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dimarts.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. És dinars, començam setmana, són les 9 i 4 minuts d'aquesta jornada en què molts s'incorporen a la feina. Hem de dir que les temperatures no ajuden, tenint 14 graus en aquests moments i acabant de passar un dia quasi d'estiu. Ens fa pensar que les vacances s'han d'allargar d'alguna manera, però no. Avui compartim algunes imatges després que descriurem per als oients de terrasses en bon dilluns de Pasqua. Varen ser moltes les persones que varen aprofitar el bon temps per prendre el sol, per gaudir a l'aire lliure a diferents indrets del nostre arxipèlag, perquè es varen estar dies de molt de moviment i, a més, gran part de la planta hotelera roman oberta. Ha donat el sus a un inici de temporada turística que sembla que comença cada vegada més prest. Tot i el sol, avui, recordant, predomina el vent de component est de força 3 a 4 i tindrem mal a mà a gran part de les nostres illes. Això per el que respecta al temps, però en crònica judicial, avui comença el Tribunal Suprem el judici pel cas Mascaretes, un judici o un cas en concret que va esclatar aquí, a les Balears, i que assegurà el banc dels acusats l'exministre de Transports José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama per presumptes comissions il·legals durant la pandèmia. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. I doncs, avui comença aquesta cita judicial que s'allargarà fins a final de mes i en la qual intervendran més de 80 testimonis. Entre ells, la presidenta del Congrés dels Diputats i expresidenta de les Illes Balears, Francina Armengol. Ho farà per escrit, acollint-se a aquest dret per ser la tercera autoritat de l'Estat. Respecte dels acusats, seran els darrers a declarar i la Fiscalia Anticorrupció demana per a ells 24 anys en el cas d'Ábalos, de 9 anys i mig per a García, i en el cas d'Aldama rebaixen la pena o la petició de pena a 7 anys de presó perquè va col·laborar amb la justícia confessant el pagament de comissions. Se'ls acusa de suborn, de tràfic d'influències, malversació, organització criminal, ús i aprofitament d'informació privilegiada, falsedat documental i també de prevaricació.
Estirem ben pendents d'aquest primer dia d'inici de judici. En una jornada en què, recordem, ho hem dit just a l'inici, molts tornen a la feina i precisament de feina volen seguir parlant. De bones perspectives amb una taxa d'atur de les més baixes per un mes de març.
Bon dia, Marta. Així és. El mes de març, la taxa d'atur més baixa de la història i amb un nou rècord d'afiliacions a la Seguretat Social. A més, a les Balears, l'atur ha minvat més que la resta de l'Estat espanyol. Tot i això, hi ha certa preocupació entre els treballadors pel conflicte a l'Orient Mitjà, ja que asseguren que si s'allarga, els treballadors i els empresaris en patiran les conseqüències. De moment, el que poden dir és que hi ha una davallada d'un 8% comparat amb el mes de març de l'any passat. És el tercer mes consecutiu en què baixa la desocupació aquí a les Illes.
I d'aquí a dues hores, a les 11, en concret, vos contam que hi ha convocada una concentració al mercat de Pere Garau, a Palma, per mostrar suport a un venedor de fruites i verdures que va denunciar haver estat víctima d'una agressió homòfoba per part d'altres comerciants.
Sí, Marta, va ocórrer dijous passat quan aquests comerciants varen colpejar en aquest treballador mentre l'insultaven per la seva orientació sexual. Tot i les lesions, avui el jove ha tornat a la feina i hem de dir que es tracta d'un cas que ha generat rebuig i indignació entre usuaris i treballadors del mercat que reclamen mesures contra els presumptes agressors. L'home va denunciar els fets davant la Policia Nacional i ara s'investiga com a possible delicte d'odi.
Són quasi les 9 i 9 minuts, encara manquen uns segons, per recordar que sempre en aquestes hores tenim un moment per la reflexió. Quina és la frase del dia en què convidam a la reflexió a la nostra audiència, Xisco?
I de la frase d'avui és el novel·lista nord-americà Ernest Gaines, que un dia es va fer aquesta pregunta. Per què, com a cultura, estan més còmodes veient dos homes agafant una arma que no pas agafant-se de la mà? Després del que va passar a Pere Grau el dijous sant, vos he de dir que jo també me faig aquesta pregunta.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in.
Moment en què també mos demanam de què parla tothom avui.
I d'avui tothom parla, Marta, d'una trama corrupta al Nepal que ha convertit l'Everest en l'escenari d'una estafa inquietant i milionària. La policia nepalí investiga una xarxa formada per prop de 32 persones, entre guies de muntanya, pilots d'helicòpter, metges i clíniques que, presumptament, intoxicaven escaladors i excursionistes per forçar rescats d'emergència i cobrar una doblerada de les assegurances. Segons el Kathmandu Post, els afectats començaven a trobar-se malament en símptomes típics del mal d'altura, mareig, nàusees o debilitat. Però no era casualitat. Els guies, suposadament, manipulaven aliments o begudes, fins i tot en substàncies com el bicarbonat, passat per causar aquest malestar i fer creure als turistes que necessitaven una evacuació urgent. Un cop activat el protocol, els traslladaven en helicòpter fins a hospitals implicats en la trama, on s'inflaven les factures i es falsificaven informes mèdics per cobrar les asseguradores internacionals. El frau podria superar els 17 milions d'euros i en alguns casos es cobrava com si cada rescat fos individual, tot i compartir helicòpter. Una estafa tan sofisticada com perillosa que posa en qüestió la seguretat d'una de les destinacions més icòniques d'arreu del món i que demostra que fins i tot el sostre del planeta no tot és el que sembla. I volia demanar-vos, com a dones excursionistes, com valorau aquesta notícia, Joana Maria Maroto Munà i Marta Garau Esquerré? Vols que podeu fer tots els mils que ha en aquest arxipelat nostre? Volia demanar-vos si se vorran llevat ses ganes d'anar a l'Everest.
Te'n puc dir una cosa? Puc fer una confessió ja davant de matí?
Pots fer-la.
És que aquestes festes he recordat a ma mare una excursió que vaig prometre que no tornaria a fer perquè va ser tan feixuga, tan mala de fer, tan costosa, tan ofegadora i tant de tot, i ara direu, no comparis amb l'Everest. El meu Everest, el meu Everest, va ser fer el Torrent de Parells un estiu, no sé, a 40 graus, vàrem acabar l'aigua, vàrem acabar les provisions, el menjar, un dels companys se va fer un turmell, dur amb nins petits, bé, va ser com una odissea, i vaig dir, un i oli, el Torrent de Parells ja m'ha vist. Ara, les vegades que hi torni, hi aniré a nedar. No, excursionista poc, però estic...
Ara acabes de despertar la fantasia de les Illes Balears. Vares haver de ser rescatada del Torrent de Parells per un helicòpter d'aquesta muntanya?
No, però,
escolta,
per poc... Me va faltar poc. Amb això que vull dir, que la gent ha d'anar molt ben preparada, no mos hem de pensar que la serra és bona de fer, si no estem preparats, i no fa falta anar a saber perquè mos pugui semblar tot una odissea.
I sobretot que no tot s'hi val per guanyar uns euros. Ho dic perquè, meam, gent que per molt excursionista que sigui no val a ser verest si no estar acostumada a fer aquest tipus de travesses, però clar, imagina que sense vola te cubes a mida Severest i no són a temps d'ajudar-te tot per cobrar una indemnització o per cobrar una factura a un hospital o a una asseguradora. Fins aquí podríem arribar.
És que de tot hi treuen el profit. De tot hi treuen... És que me costa de creure, no?, que hi pugui gent que jugui en la salut d'un altre precisament per fer caixa. És, la veritat, bastant increïble.
Mira, jo afegiria la reflexió de com poden dormir, perquè els que som passadors de pena, no?, és vera que algunes coses mos lleven se son. Tu com pots dormir sabent que totes aquestes persones estan intoxicades per la teva culpa? I si qualcú, en realitat, imagina't que no ho supera. Imagina't que se queda pel camí.
Marta Grau, és que el mal de consciència és molt mal de dur, però és que hi ha gent que no en té.
Exactament.
De mal de consciència.
És evident
tant...
que aquesta trama no tenien cap tipus de mal de consciència, no. Perquè parlem d'una trama de molt de dobbers, però tu t'imagines ells dormint a pla pensant que totes aquestes persones...
Ara aquest se posarà malalt. Ara en aquest li han parat una cosona i tindrà que...
És molt fort, eh? Ja. És molt fort, molt fort.
I demostra com la condició humana no coneix de límits.
No.
I sobretot que hi hagi metges implicats, a mi això és el que me flipa. No hi ha un jurament hipocràtic. No se suposa que és que un metge...
És que de quant de dobbers estem parlant? És que probablement estaven enriquint a les totes, clar. Jo crec que a partir d'aquest llindar, la pregunta de fins a on arriba la teva consciència, fins a on pots dormir tranquil, en aquesta gent està clar que a partir de 20 milions de dòlars o d'euros no li s'afecta.
I també fins on arriben les ganes de les asseguradores d'estalviar-se costos. Que no ha contractat un detectiu per investigar això, perquè no crec que sigui tan fàcil de demostrar que un guia de muntanya posava bicarbonat o laxant la beguda dels excursionistes.
I que a vegades la tasca d'un investigador o d'un detectiu privat, fins i tot a vegades, no és suficient, perquè no sé si ho heu vist o ho heu llegit aquests dies, que un investigador... un detectiu privat va enxampar, va clapir a una dona a un gimnàs fent spinning i feia mesos que estava de baixa, però clar, resulta que estava de baixa per un problema a la muñeca i clar, feia spinning, no suposa res per la muñeca. Bé, a vegades no, les assegurances i les asseguradores fan la volta a les coses per... lliurar-se, no?, d'haver de pagar.
Serà, sens dubte, un dels debats que abordarem a partir de les 11 aquesta notícia que tant ens ha cridat l'atenció, però parlarem de moltíssimes coses més amb la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Cata Jaume i Jolanda Ruiz a la producció. Encetem aquest dimarts.
A divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 17 minuts comença la nostra tertúlia, avui amb els periodistes Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Necane Don Blas, bon dia.
Hola, bon dia.
Pep Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
Començant parlant de crònica judicial, un tema que avui no podem obviar, avui és una data clau, comença el Tribunal Suprem el judici pel cas Mascaretes, que recordem va esclatar aquí, a les Balears, i que seurà al banc dels acusats l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu assessor, Coldo García, i l'empresari Víctor de Aldama per presumptes comissions il·legals durant la pandèmia. Comença, com dèiem, aquesta cita judicial de gran envergadura que s'allargarà fins al darrer dia d'abril, fins al dia 30, i en la qual intervindran més de 80 de testimonis, entre ells la presidenta del Congrés dels Diputats i expresidenta de les Illes Balears, Francina Armengol. Ho farà per escrit, ja ho varen comentar, s'acolliran aquest dret, ja que és la tercera autoritat de l'Estat. Recordant que són penes molt altes, 24 anys de presó per Ábalos, de 9 i mig per García, i en el cas d'Aldama rebaixen la petició a 7 anys perquè, recordant, va col·laborar en la justícia confessant el pagament de comissions. Vos demano una primera valoració sobre un dia important, el d'avui. Ens queden pràcticament quasi un mes per davant d'un minut rere minut de tot el que pugui passar en aquesta cita judicial de gran envergadura que, imagino, heu seguit amb molta atenció. Començ per tu, Edu. Què podem esperar d'aquestes jornades? Què ens creus que podran ser els titulars? Haurà alguna sorpresa tal vegada?
Bueno, está por ver si, además de Aldama, alguno de los acusados en algún momento pues sigue tirando más de la manta, ¿no? Aldama es el único que tiene un acuerdo con la fiscalía, el resto no, por tanto, falta por saber si el resto de acusados van a hacer aflorar alguna verdad incómoda, especialmente para el presidente del gobierno o para miembros del gobierno en activo. De todos modos, es un caso suficientemente grave, escandaloso, del que ya han aflorado numerosos elementos pues que yo creo que conforman un mapa de la corrupción espeluznante. Además, se produjo en la época de la pandemia, con, como todo el mundo sabe, con la compra de las famosas mascarillas, lo cual me parece que lo hace doblemente grave y nauseabundo. Por citar un elemento balear, todo el mundo sabe, o nuestros oyentes sabrán, que hay una ramificación balear que no está siendo enjuiciada como tal, que es el pago de 3,6 millones de euros por una partida de mascarillas a esta empresa investigada por pago de comisiones, mascarillas que no se emplearon nunca, ¿no? Esta parte de la causa no está siendo enjuiciada ahora mismo. La señora Armengol podrá declarar como testigo por escrito, acogiéndose a la prerrogativa que tiene como presidenta del Congreso. A mí esto me llama la atención cuando Armengol fue una de las grandes defensoras de que había que acabar con las prerrogativas parlamentarias cuando suprimió durante su segundo mandato la figura del aforado en Baleares, ¿no? Precisamente para evitar un blindaje, entre otras cosas, judicial después de la oleada de casos de corrupción que tuvimos en Baleares. Yo creo que fue una decisión muy acertada, ella siempre lo defendió. Ahora preside el Congreso y se acoge a las prerrogativas que tiene un presidente del Congreso y que no tiene un ciudadano de a pie. Bueno, hace uso de sus derechos y lo hará por escrito. Por cierto, leía hoy en las crónicas de mi compañera Ángela Martialaya en El Mundo que podría leerse hoy la declaración por escrito. Por tanto, habrá que estar atentos a ver exactamente las explicaciones que pueda dar la presidenta del Congreso, que no se van a mover de lo que ya ha dicho. Hay que recordar que ella ha comparecido en varias ocasiones ya para hablar de este asunto ante Comisión de Investigación, Senado, etcétera.
Necane, Pep Maria, una primera valoració sobre aquest inici de la primera jornada del judici pel cas Mascaretes que podem esperar. Edu feia un balanç, no?, de quins noms podrien sortir, si podem tenir sorpreses. Recordem que és un cas molt complex, fins i tot pels periodistes, no? Els que hem anat seguint tot això de prop, ja costa fer-te un panorama de tots els detalls, de cada nom, de cada persona implicada. Què podem esperar?
Pues no sé, yo al menos espero que sepamos algunas cosas que todavía siguen en la incógnita, que básicamente es cómo empezó todo. Eso no lo sabemos todavía. No sabemos quién llamó a quién. No sabemos si Coldo llamó a Armengol, si Ábalos llamó a Armengol, si Coldo llamó directamente a Libesalud, que lo dudo. Es decir, sabemos que hubo un primer correo que llegó a Libesalud ofreciendo las mascarillas desde la empresa, pero alguien tuvo que poner en contacto a estas dos personas. Y eso es lo que todavía no sabemos. Y lo que todo indica, y todo parece indicar, que fueron Coldo y Armengol directamente quienes hablaron. Intuyo yo. Hay que decir una cosa, que en aquellos momentos el ministro de Transportes era uno de los hombres más poderosos del Partido Socialista también, porque era el número dos de Pedro Sánchez. Y además de ministro de Transportes. Es decir, aquí hay un componente político que no se nos puede escapar. Y yo creo que de este juicio no espero gran cosa. Supongo que en el curso de las investigaciones se ha investigado profusamente este caso. Hay que decir que creo que la primera visita de la UCO a Libesalud debe ser del año 21, o 21, creo que fue en el año 21, cuando fue la UCO, no sé si fue 21 o principios del año 22. Por lo tanto, la investigación, estamos en el año 26 y la investigación lleva mucho, mucho, mucho tiempo ejecutándose aquí en Baleares y no se han encontrado pruebas de que aquí haya habido corrupción. Lo que yo sí tengo que decir que precisamente no ha habido corrupción y la presidenta del Congreso declarará como testigo y no como imputada, pero hay una responsabilidad política que ella misma se le exigiría a cualquier otro político si ya estuviera en la oposición. Y creo que aquí se pecó de confianza, en primer lugar, y luego hubo poca diligencia, por decirlo muy suavemente, a la hora de reclamar el dinero que se pagó de más. Porque hay que recordar que las mascarillas que llegaron no eran mascarillas fake, eran un tipo de mascarillas era un tipo de mascarillas más baratas de las que se compraron. Y un tipo de mascarillas que no se podían usar para lo que el gobierno quería utilizarlas, que era para las FPP2 famosas. Vinieron unas que no tenían ese filtraje. Pero aquí sí que se pagaba un sobrecoste por unas mascarillas que, como quedaron arrinconadas en una nave, jamás se utilizaron. Entonces yo sí que creo que aquí se ha pecado y esto es el grueso de lo que se le reprocha a este gobierno es que jamás movió un dedo prácticamente para reclamar este dinero pagado indebidamente a empresas vinculadas directamente a gente muy representativa del Partido Socialista.
Necane planteja dos eixos importants. El primer, no?, l'interrogant de com va començar, i aquest segon és per què no se va reclamar específicament aquest dobbes, perquè no surten més detalls d'aquesta reclamació. Què trobaries a faltar més, Pep Maria, que creus podria tal vegada sortir en aquests dies que mos queden per davant?
Sobretot, més autocrítica en aquest cas del Partit Socialista. Ha apuntat un pont en el cane. Si hagués estat a l'inversa, tindríem els carrers incendiats, no? És a dir, això ja basta de corrupció, això no ha passat a cap lloc del món. Ho han dit de vegades, en el cane ho he recordat, el senyor Avalon no és qualcú que passàs per aquí i el president del govern digués: hola, José Luis, buenos días, ¿cómo estás? Era secretari d'organització, com tots sabem, era ministre de transports. La seva vida privada de vegades no importa, però en aquest cas importa. Jo també recordo el que deia una decana, però jo és igual el que passi en aquest judici. A mi me preocupa molt que llindar de tolerància davant la corrupció, i això crec que sempre serà culpable políticament en Pedro Sánchez, ha baixat fins a uns límits que fan fredat. Per tant, quan hi hagi un relleu, quan sigui de govern, siguis PP o Vox o qui sigui, diran, podem fer el que vulguem, presumptament, i
entre cometes en tot,
perquè el llindar que ha posat aquest govern ha estat baixíssim, i els votants socialistes aguanten, és cert que Extremadura i tal, però aguanten, i segurament tindrà un bon resultat. Per jo això també és molt preocupant.
Home, és molt preocupant el que planteges, perquè és com, Edu, acostumar-se a la corrupció, no? És com fer de la corrupció quasi un hàbit, o com si hagués d'anar de forma intrínsecament lligat a la política.
Sí, además es corrupción todavía presunta, pero más que aparente. Corrupción protagonizada por una persona que defendió en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra la corrupción. El señor Ábalos, que era todopoderoso. Yo revisaba hace poco el vídeo de aquel día y las frases que él pronunció eran del estilo de: se han acabado ya las fiestas con dinero de la corrupción, afeándoselo al PP, el señor Ábalos. Y ahora está sentado en el banquillo, se le piden 24 años de prisión por formar parte de una organización criminal, que es uno de los delitos que se están enjuiciando, ¿no? Dices que, y esto es muy acertado lo que dice María, parece que el umbral de la tolerancia frente a la corrupción se ha bajado, ¿no? Y yo creo que esto es un fenómeno que llevamos viendo hace tiempo, la insensibilización o narcotización de la gente frente a la corrupción, la velocidad, la vertiginosidad de la actualidad, que donde un acontecimiento tapa al otro, y luego no hay que olvidar que Pedro Sánchez ha inventado una nueva forma de asumir responsabilidades políticas, que es decir que asume responsabilidades políticas y no hacer nada. Es decir, él dice que asume responsabilidades políticas, no hace nada, y esto es su forma de asumir responsabilidades. En fin, dos ex secretarios de organización del Partido Socialista han estado en prisión. Uno todavía está en prisión preventiva, el otro lo estuvo, el señor Santos Cerdán, y está pendiente de juicio. Y este es uno de los casos. Yo voy a decir dos cosas con respecto a la comunidad Nekane. Una, es cierto que aquí no se han acreditado sobornos, contraprestaciones, no hay siquiera indicios de que se haya ocurrido aquí, digo, en Baleares, pero también es cierto que la corrupción política no solo es aceptación de sobornos, ¿no? Esto obviamente es de perogrullo y Nekane lo sabe bien. Lo hemos visto en Baleares. En Baleares muchos de los escándalos de corrupción donde ha habido condenas a políticos de primer nivel, no se pudo demostrar que hubiera sobornos. El soborno más importante fue el de Candomenye, que se pudo acreditar, pero muchos otros no. Hubo condenas por malversación, por prevaricación, incluso por tráfico de influencias, aunque es un delito bastante complicado de probar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una responsabilidad política, pero también podría haber una responsabilidad criminal en haber abierto las puertas por interés político, estoy hablando de una hipótesis, a una empresa que luego formaba parte de una organización criminal. Por tanto, yo creo que eso sí que debería enjuiciarse, debería al menos revisarse en los tribunales. Dicho esto, soy absolutamente escéptico de que esto ocurra. Y también apelo a mi experiencia como periodista de tribunales en los múltiples casos de corrupción que hemos visto en Baleares. Generalmente se abrían muchas causas, se juzgaba una, cuando había una condena a uno de los protagonistas del caso, el resto de causas decaía, no solo interés, sino que judicialmente, pues la fiscalía como que tampoco iba por ellas. Por eso creo que la rama de Baleares considero que acabará sin grandes avances.
Aprofita aquest plantejament que has fet abans d'anar a publicitat i també d'escoltar el bisturí per plantejar-vos com afectarà aquesta trama, com afectarà aquest judici que es preveu que avui és el primer dia, però que clar, fins dia 30 poden passar moltíssimes coses, no? Tot d'una vos deman com podria afectar aquí a les Balears, però serà després d'una petita pausa per publicitat.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que después de la Santa afrontamos la semana pecadora, la semana criminal, la amenaza de la guerra, y que es peor que la propia guerra, que decía aquel. Semana en que el estrecho de Hormuz vuelve a estrechar la actualidad informativa de los precios, que al final la culpa va a ser de los medios. Va a resultar que nada precipita más el aumento de los precios que anunciar el aumento de los precios. Petróleo que viene gota a gota pensada por una sangre que aclama el presidente americano, el señor Trump, día sí y noche también. Que cada vez que habla sube el pan. Desencadenar el infierno. Ataques devastadores. Incluso un quedan 48 horas antes de que se desate el infierno sobre ellos. Eso decía el gran titular hace 48 horas. Cosas que no han podido evitar que toda esta santidad que nos ha acompañado esta semana sea la verdadera esperanza. Todo pese a los agoreros de los efectos electorales de la guerra. Pese a la matraca de todas esas ayudas colectivas que se piden. Y esos dramas que se anuncian sin suicidios colectivos en las calles. Sin que vivir a lo Mad Max en la búsqueda del carburante haya evitado una ocupación turística en torno al 80%. Una contención del 2,2% de la inflación en unas fiestas adelantadas 15 días, con lo que eso supone para el sol y playa. Y con la competencia de la nieve, suficiente para enfriar las psicopatías del premier americano. El no a la guerra popular es el sí a venir, a buscarnos y a disfrutarnos. Al menos de momento, eso dicen los números. Y ya mañana, siempre completos, más.
Soy un completo incompleto. Incompleto por amor, la costilla que me falta cuelga de tu corazón. Un seguro inseguro, media persona en el mundo, un amante incompleto. Cada vez que te deseo, soy un completo incompleto.
Són les 9:30, 9:31 minuts. Encetam la part televisada d'aquest programa demanant disculpes perquè han tingut alguns petits problemes tècnics i per aquesta raó incorporam els espectadors de televisió just ara en aquest moment. S'ha començat la nostra tertúlia a les 9:15 parlant del tema més rellevant del dia d'avui, el primer dia o la primera jornada per al judici del cas Mascaret. Recordem un cas que va just esclatar aquí a les Balears i que asseurà el banc dels acusats l'exministre de Transports José Luis Ábalos, a més del seu exassessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama per presumptes comissions il·legals durant la pandèmia. Just estaven fent el debat i plantejant algunes de les qüestions, no?, sobre què podria passar durant aquest mes, pràcticament, que ens queda per davant. I la darrera pregunta que planteja en aquesta ronda, abans d'anar a altres qüestions, és com podria repercutir, just el fil del que plantejava Edu, com podria repercutir aquest cas de gran envergadura a les Balears? Com ens podria afectar a nosaltres, Nekane? Comença ara per tu.
Perdón, dudo que esto tenga consecuencias judiciales, desde luego, de ningún tipo. Lo dudo muchísimo. No creo que haya ninguna consecuencia. No nos va a repercutir, sobre todo. Yo desconocía que hoy es probable que se sepa incluso lo que declara
la declaración escrita,
Nagol,
exacto,
como testigo. Me da la impresión de que seguiremos quedándonos como estamos. Igual alguno de los acusados dice algo, pero como tiene derecho a mentir, pues no, tampoco tenemos que fiarnos mucho de lo que diga alguno de los acusados. Ahora, yo insisto, aquí, hablando de asumir responsabilidades, creo que aquí, sin saberse todavía el alcance de este caso, ya hubo la responsabilidad máxima la ejercieron los ciudadanos cuando cambiaron de gobierno en el año 23, que por cierto, esta fecha es importante, el día que Marga Proens era elegida presidenta en el Parlamento de las Islas Baleares, ese día es cuando se presentó la reclamación del dinero. Ese día, el 6 de julio. Es muy llamativo. Yo me remito a esto, ¿no? Yo creo que aquí, seguramente yo no estoy de acuerdo con que aquí se abrió la trama corrupta, se abrió la puerta a una trama corrupta por amiguismo. Creo que se abrió la puerta a las mascarillas que en aquel momento eran extraordinariamente necesarias y cualquiera que ofrecía mascarillas era bienvenido. Ahora bien, después sí que en el momento en que descubrieron que habían sido timados, que esta es la palabra, aquí hubo un timo de millonario, pero un timo, no se actuó como tocaba. Esa es mi reproche hacia el gobierno de Francina Armengol, que cuando supo que le habían estafado, no se actuó como tocaba. ¿Por qué? Pues ahí es donde viene probablemente el elemento político del asunto, que es no se actuó porque aquello venía por recomendación del ministro, que era el secretario de organización del partido. Entonces aquí sí que veo yo este reproche político grave hacia el gobierno de Armengol. Armengol se equivocó dejando entrar a la trama y luego se equivocó doblemente, por decirlo de alguna manera, no actuando cuando tocaba en su momento. ¿Y esto tendrá consecuencias? Pues no lo sé. Hay unas elecciones inciertas dentro de un año que todavía no sabemos si Armengol será la candidata o no. Todo apunta a que no. Yo creo que el PSOE ya tiene más o menos digerido, claro, que Armengol no será la candidata.
Las repercusiones pueden tener las urnas. de tot això. Però, no tant
no,
refiero, en les repercussions
no,
judicials com...
No, judicials dius, ninguna. Jo
cap,
no, ninguna,
no tens cap tipus d'esperança en que no, no, se compleixin ni les penes, ni
ah, bueno,
els anys de presó...
Ah, bueno, hablamos de los de coldos i demás.
Exacte.
Bueno, es probable que sí, que acabe... Yo no me atrevo a hacer un pronóstico. Edu es mucho más especialista que nosotros en tema de tribunales. Yo me ocupo de la parte política, pero yo intuyo que alguno de los acusados sí que habrá alguna pena. O sea...
Sí, sí, vamos, yo me tengo pocas dudas de que esas penas, si no tan altas, sí, se cumplan.
Sí.
Es decir, ya están en prisión preventiva sí, sí, los sí, protagonistas. Y aquí lo que va... Decías, lo
o sea,
que esperamos...
Yo me refería aquí a las consecuencias aquí. ¿No? ¿Aquí en Baleares? No.
Estoy de acuerdo, yo lo he dicho antes, creo que la investigación no va a profundizar mucho, pienso, en Baleares, ojalá lo hiciera, creo que sería bueno para el esclarecimiento de los hechos, tanto oye, para los que defienden su inocencia como para los posibles culpables que pudiera haber, pero creo que eso no va a ocurrir, no va a ocurrir porque en el juicio que estamos viendo estos días en el Supremo se va a intentar anudar el cobro de sobornos, es decir, las contraprestaciones materiales que obtuvieron los dirigentes políticos a cambio de favorecer a esas empresas y a esa trama y al intermediario para todo que era el señor Ábalos, que ya ha confesado. Y esa va a ser en lo que la Fiscalía ponga todo el peso, en demostrar que se lucraron, que obtuvieron un rédito. Esa es la base de realmente de la acusación. Por tanto, van a estar, que se me permite la expresión, entretenidos y ocupados en eso, y dudo que vayan a investigar el resto de pagos pendientes en otras comunidades autónomas, ¿no? Yo ya digo, debería ser así, pero creo que no, y no es el objeto de este juicio. Tanto es así que la señora Armengol declara como testigo sin ningún tipo de acusación uh-huh. pendiente.
Només ha començat aquesta primera jornada i ja tenim algunes repercussions d'insults d'uns cap als altres. L'exassessor de l'exministre Ábalos, Coldo García, ha assegurat aquest matí que l'empresari i presumpte conseguidor Víctor d'Aldama és beneït, és un mentider, ha precisat que ell no li ha donat mai res, que no hi ha cap prova que ho pugui demostrar, i per el contrari ha afegit que sí que presentarà proves que esclataran en aquest judici. O sigui, no deixem d'escoltar, no? Pep Maria, certes amenaces i com se va escalfant l'ambient d'una jornada tan rellevant judicialment com la d'avui.
Sí, un poc... Jo no tinc tanta experiència com Edu, però quan seguia el cas nos diàriament hi ha una part seriosa però una part d'espectacle de com en Edu ho sap bé i tal, i de cop i volta apareix un testimoni que no t'esperes, un canvi
els jutges
s'han de fer un recés per dir no sé ara quin article i tal, i tot això ho veurem, no? Però centrant-nos en Balears, jo crec que no crec que sigui, i ja ho pensant tots, la Francina Armengol la candidata d'aquí un any, un poc per tot, i jo personalment és una decepció absoluta en la Francina Armengol, perquè jo crec que s'estigui o no d'acord amb ella els primers anys un podia valorar positivament moltes coses que feia, i ara està per aquest període, no sé si també dit en català, de bunkerització, de dir heu d'estar en jo, faci el que faci, perquè els altres són molt dolents. I quan un polític cau amb això, ja et s'ha de quedar. Si
esperarem les primeres repercussions, perquè és vera que els periodistes estiran molt entretinguts durant aquests dies que ens queden per davant, perquè l'actualitat anirà canviant, no? Anirà evolucionant i probablement tindrem molts ingredients per anar comentant. Vull parlar de bones notícies, de la taxa d'atur. Faig una ronda ràpida perquè la d'enguany, la del mes de març, ha estat la més baixa de la història i ha provocat un nou rècord d'afiliacions a la Seguretat Social. I, per cert, aquí, a les Balears, també la taxa és molt més baixa que la resta d'Espanya. Hem de tenir també present com l'inici de la temporada turística comença cada vegada abans. En tot cas, parlant de xifres positives, tot i que els empresaris, els treballadors, no deixen de perdre a l'horitzó el que està passant a l'Orient Mitjà, Edu, no? I com podria repercutir si aquesta situació s'agreuja, que hem de parlar també de l'últim atum de Trump, que per cert és avui de matinada. Vos don tots aquests ingredients per valorar una part positiva, com serien les xifres de l'atur, i un poc la perspectiva laboral davant el que podria passar?
Bueno, yo creo que las cifras del paro siempre, sí, en ese sentido son buenas si van en esa línea. Llevamos meses con esa tendencia y eso yo creo que es bueno. Lo que pasa es que es lo que siempre hablamos y hablamos mucho en esta mesa, ¿no? O sea, la calidad de ese empleo. La sensación de que la gente pues tiene que doblar trabajos para poder llegar a fin de mes en muchos casos. Eso es el gran problema. Realmente al final, yo creo que el ciudadano normal cuando escucha la radio y escucha las cifras del paro, bueno, pues dirá, el que tiene trabajo dirá, bueno, bien, pero ¿qué me soluciona a mí? Al final es bueno, colectivamente es bueno, pero lo que está claro es que la precariedad laboral es cada vez mayor y que la gente no llega a fin de mes, eso es una evidencia, la vida se ha disparado, tiene que ver, que hablaremos ahora, también con el encarecimiento de la vida por los conflictos internacionales, en el coste de la energía, etcétera. Pero bueno, al final, bienvenido sea que haya trabajo, pero que sea de mejor calidad y con mejor remuneración.
Vale, Edu valora les xifres positivament, però Pep Maria entra en detall sobre la qualitat de la feina. Feina sí, però a quin preu? Seria el subtitular.
Sí, però és bo. A diferència, de tot volta, jo vaig entrar en el periodisme molt tard, en 36 anys abans feia feines d'estiu, podríem dir, no, de temporada.
O sigui, que coneixies ben bé el que era la temporada turística.
Sí, per l'aeroport, no, de Sant Joan. I quan arribava març, abril, no hi havia mòbils, la gent jove no s'ho creurà, però no hi havia mòbils, estaves tot el dia penjat a casa de veure que sonava el telèfon i que te diguessin, vols començar i tal? Sempre deies que sí. I deies, i quant de mesos estiré? I deien, no ho sabem, pot ser que estiguis un mes, dos, tres, quatre, cinc. Era igual, aquesta incertesa no era gent bona, però que sonaves el telèfon, diguessin el teu llinatge, digués, passa demà a firmar, és un dels records, i eren èpoques complicades, i això, i... Per tant, estic d'acord amb Edu, però a la mateixa vegada, ja, com a persona i com a ésser humà, hi ha una cosa que te fa sentir bé, de dir, m'han cridat, i pot ser un restaurant, pot ser l'aeroport, i això és un record maco, no?, que tinc d'aquella època.
Bueno, yo coincido totalmente con Edu, que lo hemos dicho siempre, ¿no? Que una cosa es generar el empleo y otra calidad de empleo. Y yo creo que ha llegado el momento, desde hace mucho tiempo, que vengo diciéndolo aquí también, que hay que reflexionar sobre qué modelo económico estamos no construyendo, sino llevando con la inercia de la economía, esta economía que nos arrastra, pues vamos con esta inercia más. Porque hay que pensar que esta creación de empleo está basada en la importación de mano de obra. Estamos importando mano de obra, porque la que tenemos aquí no basta. Y esta mano de obra que importamos apenas genera riqueza y encima necesita demanda, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Quiero decir, este modelo extractivo del turismo, en vez de ser un turismo reflexionado y pensado y dirigirnos hacia otro modelo mucho más cualitativo, está basado en la cantidad, porque por mucho que hablen de calidad, efectivamente calidad, cada vez los hoteles son más caros, de más calidad, pero el empleo es cada vez más barato y de menos calidad, por lo tanto la calidad, según cómo se mire, es un turismo de calidad, según para quién, desde luego no para los trabajadores, y me parece a mí que hace mucho tiempo que llegamos tarde, que este modelo hay que revisarlo desde hace muchísimo tiempo, porque un modelo que la productividad es mínima, que necesita importar constantemente mano de obra, porque es lo que pasa en Baleares, que necesitamos importar mano de obra, y que la generación de riqueza se queda en manos de los 4 de siempre, con perdón por ser un poco demagoga, yo lo reconozco, que estoy siendo un poco demagoga, pero no hay una redistribución de la riqueza que genera el turismo, porque estamos convirtiéndonos en ciudadanos empobrecidos cada vez más, y no hablemos ya de la vivienda, que esto aún suma más, pues me parece que es que hacer la ola a las grandes cifras de ocupación, vale, bien, sí, pero es que si no miramos todo lo demás, entonces perdemos mucha parte de la
perspectiva. Però no és demagògia plantejar-se com repercuteix aquesta riquesa.
Claro, es que esta riqueza
en realitat no... és una pregunta molt interessant. Són xifres molt optimistes, no, tant respecte a l'ocupació turística
com l'atur. No, però reflexió sobre el turisme de qualitat, efectivament, claro. Turisme de qualitat, però de turisme de qualitat quan solo miras una parte del quadro, el resto no lo miras. Y el turisme de qualitat està en uns hotels que... Es verdad, hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los hoteleros por mejorar la calidad de la oferta, pero es que la calidad luego de los trabajadores no se está viendo, no se está viendo. Y vivimos en una comunidad con turismo de calidad con trabajadores empobrecidos.
En las últimas temporadas ha habido muchas quejas de que faltaba personal, de que en la hostelería pues no se podía conseguir personal y realmente... Se contrataba personal pues sin ningún tipo de cualificación. Uh-huh. Y eso es cierto. Bueno, yo creo que sí que hay un reparto de riqueza. Yo creo que habría que decir que no es suficiente, pero que obviamente el turismo genera riqueza, eso es, también es una obviedad, ¿no?
He dicho, es decir, que era un poquito
demagogo.
Yo misma he reconocido que era un poco demagoga mi afirmación,
pero, o sea, es decir, son más de cuatro, pero entiendo lo que dice y lo comparto en buena medida, porque es cierto que esa es la percepción que tenemos en Baleares, ¿no? Que realmente no hay una redistribución colectiva de la riqueza como debería haver con la cantidad de con
la
las cifras que se generen.
És que no se pot accedir a un habitatge. La realitat
per poner
és
un
que
exemple,
malament
hi hagi,
i és vera que s'estan fent esforços en habitatges de protecció oficial, que és vera que ara hi ha noves promocions que jo crec que són molt interessants i és un esforç important per part del govern, però la realitat ens diu que no se pot accedir
claro,
a un habitatge, per no parlar dels joves.
Esa reflexió de la gente que, la mano de obra que viene, que s'emplea, bueno, viene con unas condiciones muy precarias,
claro.
Viene, no produce, no genera, no, al final no se crea industria. En fin, yo creo que todo eso está ahí, ¿no? Es decir, las cifras son buenas, claro que es bueno tener trabajo y que haya trabajo.
Pero si es que ahora lo estamos viendo en Ibiza, que se está otra vez desmantelando otro asentamiento ilegal de chabolistas, que son ciudadanos de...
creo
que
son
de saharauis, que con trabajo y que viven en chabolas.
Exactamente.
Porque a pesar de que ganan dinero, claro, si todo lo que ganan se lo destinan a la vivienda, pues para eso vivo en una chabola.
Exacte. No, la situació d'Eivissa, a més, és que és molt més delicada que la de Mallorca, que ja de per si és delicada. Ara tornarem a parlar d'aquest escenari, no?, d'incertesa respecte al mercat laboral i, sobretot, respecte a una cosa molt important, que és aquest ultimàtum de Donald Trump. Però abans de la publicitat, deixeu-me que vos demani per una situació d'aquestes que mai penses que això pot ocórrer, no? Però la realitat és que dia rere dia les agressions homòfobes formen part de la realitat de la nostra societat. Avui, són les 10, d'aquí a tan sols una hora, hi ha convocat una concentració de suport al mercat de Pere Garau a Palma per mostrar suport a un venedor de fruites i verdures que ha denunciat haver estat víctima d'una agressió homòfoba per part d'altres comerciants del mateix mercat. L'homo la va denunciar davant la Policia Nacional i s'investiga com a possible delicte d'odi. Això va passar dijous passat. L'homo va rebre cops mentre l'insultaven per la seva orientació sexual. Tot i les lesions, el jove sí que ha tornat a fer feina, encara que, com és lògic, i després d'un fet d'aquesta magnitud afectat, no només físicament, sinó també psicològicament. A mi encara, ja sé que formen part de la societat, ja sé que a vegades és el pa de cada dia, no? Les agressions homòfobes sembla mentida, però són una realitat, i quan passen no deixa de dormir les mans al cap. Pep Maria, entre companys de feina, no? Podríem dir. Sembla mentida creure que això passi en ple segle XXI.
Sí, per una banda, entristeix molt i sempre està bé destacar-ho. Encara que fos un cas, l'únic cas que hi hagués en guany, s'ha de destacar. I llavors, quan de vegades xerran de retrocés democràtic, tolerància davant la corrupció, és com un ventall més ample on conductes que ja pensaven superades, de dir, el racisme, l'homofòbia, de dir, bé, sempre hi ha qualque boig, ara no és qualque boig, som o molta gent boja, o gent que se'n deixen dur i me fa por. Crec sincerament, igual estic equivocat, però hi ha un retrocés respecte a fa 10 o 20 anys molt, molt clar en aquest punt, no?
Tenim aquesta mateixa sensació,
sí,
la de retrocés.
Bueno, pero yo creo que está clarísimo que estamos viviendo en una sociedad que además más el otro día lo explicaba, una sociedad donde cada vez me hablabais del umbral de aceptación de la corrupción ha bajado, también el de la aceptación de la violencia ha bajado, porque ahora hay muchísima gente que empieza a considerar normal hacer estas cosas, ¿no? Agresiones de este tipo. Y creo que también tiene que ver un poco con el ambiente en el que nos hemos metido, empezando por Trump, que es el primer matón empezamos ya desde arriba con un líder supremo occidental que se enfrenta al líder supremo oriental y que es un matón, porque es un matón, y creo si ya el umbral de arriba es un matón, pues este matonismo destila hacia abajo, ¿no? Y creo que sí que ahora mismo esta bravuconería y esta no aceptación de la diferencia en muchas ocasiones y no respeto a las personas diferentes a ti, pues producen situaciones tan violentas como esta. Y no es infrecuente verlas. Lo vimos con el profesor el otro día en el instituto. Lo estamos viendo.
Entonces, en el caso del instituto, parlaban de gente muy joven, que encara es más preocupante.
Claro, claro. Pero si es que si ha capilarizado esta sensación de que aquí lo que toca es ser un matón i que ir per la vida de matón, pues passen su...
Avançam en drets, legalment parlant, però no se nota, Edu, o el Manco no estan d'acord ni Cane ni Pep Maria en que se noti realment en la societat, no? Una part legal que sí que pot ser destacable, no dius, mira, sí, ja passes endavant, però després no se reflecteix.
Sí, es así. Hay que repasar. Los últimos 10 días hemos tenido la agresión homófoba del Instituto Baltasar Porcel de Andratx, que por cierto, al ser menores no sabemos cómo ha acabado, es complicado informar sobre ello. Y así debe ser, porque al haber menores de por medio, las autoridades no dan información. Este caso que relatabas del Mercat. Y no nos olvidemos de un estadio de la selección española profiriendo insultos racistas. Uh-huh. Es decir, es que, por no hablar de que en el fútbol hemos visto como a un jugador de raza negra se le llama mono en reiteradas ocasiones en los últimos 2 años, una de ellas, por cierto, en Mallorca, donde hubo condena. Es decir, ¿qué está pasando, ¿no? Y creo que falta, los sociólogos tienen que trabajar en eso. No sé si es antes el huevo o la gallina. Hay expresiones políticas que están canalizando eso. Se retroalimentan. Yo creo que no, yo creo que al final yo lo que creo es que la sociedad se está tribalizando, que la violencia efectivamente está en lo dialéctico por las redes sociales. Hay mucho odio, pero no en el sentido de este que se le quiere dar con el delito de odio, sino lo que todos entendemos como odio. Los periodistas lo sufrimos, es decir, yo intento leer lo mínimo que puedo los comentarios a mis informaciones porque son destructivos el 90%, ¿no? Un día encontré uno bueno y llamé a mi madre y todo. Es verdad, y cosas que son auténticamente absurdas. Un día me insultaban porque había dicho que Calamayor estaba en Mallorca. Entonces, una persona que no conoce Mallorca me denostaba mi trabajo por decir que Calamayor está en Mallorca, y otro usuario le contestaba insultándole, obviamente, diciéndole que no, que Calamayor estaba en Mallorca. Y se montaba una discusión bizantina. Entonces, vivimos en esta sociedad como
crispada,
uh-huh, donde no se escucha al otro para intentar entender sus argumentos, sino para intentar rebatirlos. Yo puedo venir aquí y discrepar con Nekane, pero muchos días me voy y Nekane me voy convencido de cosas que ha dicho, que bueno, pues claro, que con su punto de vista. Y esto creo que es algo que se ha perdido completamente.
Totalmente.
No sé si por la forma de comunicarnos. Obviamente esto, una agresión homófoba es ir un paso más allá, ¿no? Mm. Es decir, estamos hablando de cosas muy graves y están pasando.
I la mostra de suport dona forma a través d'una concentració que tindrà lloc a les 11 en aquest mercat. I és el que tu dius, no donant crèdit que això passi, i és veritat que les xarxes també són un brou de cultiu de tots aquests comentaris que reflecteixen que sí, vivim en una societat molt crispada.
I los líderes políticos, que algunos se dedican a insultar, que lo cual también es importantísimo, que eso no ocurra.
Quin exemple, no, donen els polítics?
Cada vez son ejemplo de menos cosas, pero si no contribuyen a ser ejemplo ni siquiera de eso...
Hem de fer una petita pausa per publicitat, ens queden tan sols uns 8 minuts per arribar a les 10. Uns consells, tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la berenjena granela 1,99 euros kilo. La lubina crianza de 400 a 600 gramos Eroski Natura 10,99 euros kilo. El estofado de ternera balear al corte a 14,99 euros kilo. Y el bastón de cacao bandeja 5 unidades a 1,25 euros la bandeja. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia, amb Marta Grau.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va tornar a allargar aquest ultimàtum el diumenge, dient en dos missatges a les xarxes socials Truth, que, per cert, eren uns missatges que incloïen un llenguatge molt dur, en què exigia la reobertura de l'estret d'Hormuz, amenaçant amb una campanya de destrucció de plantes elèctriques i ponts per a dimarts a les 8 del vespre, hora de Washington. Això vol dir que són les 2 de la matinada, hora d'aquí, hora de l'Espanya peninsular. Va ser en una roda de premsa a la Casa Blanca. Escoltem un fragment de com va realitzar aquest anunci.
The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. But we have to find that leaker, because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that person.
Aquest tomorrow night és precisament aquest vespre. I, clar, ell parla amb un llenguatge molt dur, com se pot reduir tot en 4 hores, no? Parla de destrucció total i absoluta, i és veritat que no és la primera vegada que dona un ultimàtum, perquè si recordeu, les darreres setmanes ha estat allargant, que si ara 4 dies, que si ara una setmana, però ara sí que parla d'una forma molt concreta d'aquesta matinada, 8 de l'hora baixa de Washington, 2 de la matinada d'aquest dimecres a Espanya. Jo vos volia demanar si creus que aquesta podria ser la definitiva o no? O sigui, ell parla d'una amenaça com a molt, molt tangible, però serà aquesta, la de bon de veres?
Jo crec que no, perquè és un poble...
Ets optimista, idò, Pep Maria.
Bueno...
Jo tinc els meus dubtes, però no sé per què tinc la sensació que aquesta vegada és molt ferma o el manco diferent a les anteriors.
No tinguem res a veure en la situació d'Estats Units a Vietnam. Quan començava la guerra, el president Johnson pràcticament canviava d'estratègia cada setmana i sempre deia guanyaran la guerra, guanyaran la guerra. Com sabeu, se van intensificar els bombardejos, va acabar ja amb un desastre absolut. Tota guerra ho és, però ho és, i finalment la primera guerra acabaran perdent. En molt poc temps, en Donald Trump mos ha dit moltes coses diferents i molta gent iraniana que ja no podia més, que resava perquè qualcú els ajudés, jo crec que ara estan fent costat a un govern que pot ser que o no toleri no desprecint, perquè diu tant de dolor i entre moltes cometes podria ser un nou Vietnam, jo ho veig així. Qualsevol, fins i tot el president Trump va dir en qualque moment que tal vegada seria necessari que hi hagués tropes terrestres allà.
Record la pregunta, serà aquest el darrer ultimàtum de Donald Trump, el d'avui, Nekane, abans de procedir amb un atac?
Sincerament, es que esta pregunta es para sacar una matrícula de honor y yo no me veo capaz.
O sea, te genera por, incerteza, no
hombre,
sé.
En Estados Unidos han puesto la no sé si lo habéis escuchado, que la palabra taco, que es las siglas de que dice Trump always chickens out, que es que Trump siempre se acoquina, por decirlo en un lenguaje mucho menos soez que el que utilizó el presidente Trump en esta amenaza que ha hecho últimamente. Eran taco, es Trump always chickens out, o sea, siempre al final termina cediendo. Yo no lo tengo tan claro, hasta ahora ha sido así, es verdad, todas las amenazas al final ha hecho el gallina, por ser sutil, y se ha ido para atrás. No tengo ni idea de qué va a pasar, porque está claro que es un hombre de comportamientos imprevisibles y rodeado de gente tan imprevisible como él. Y ahora que puede, nos vemos en la posibilidad de cualquier escenario, pues de cualquier escenario, y de cualquier escenario, pero que esto vaya increciendo y creando ya una dinámica de, yo no digo de tercera guerra mundial, pero si Trump cumple su amenaza y devuelve a Irán a la edad de piedra, Cuidado con Irán.
A més, parla que podria destruir-ho tot en 4 hores. El darrer minut per Edu Colom, què podria passar? Serà aquest el darrer ultimàtum, el de bon de veres, o com diu Nekane, una vegada més se farà enrere?
Me declaro tan incapaz de contestar esa pregunta en estas alturas de la evolución o involución de Trump. Trump siempre, durante este último año, he pensado que siempre es actuado de una forma similar. Primero intento humillar a mi rival, lo hizo con Zelensky, a mi interlocutor, lo hizo con Zelensky, intento imponer mi lenguaje duro y luego al final pues busco una solución, pero aquí ya desde luego que no lo sé, no tengo ni idea, porque como digo, el personaje está superando sus propias caricaturas, ¿no? Y me parece increíble que una potencia que acaba de mandar una misión a la Luna, desde donde se ve este planeta frágil, este planeta precioso, a la vez esté actuando así.
Ho veurem, perquè manquen només poques hores, malauradament, per saber què passarà, quin serà el possible escenari. Pep Maria Nekane, Edu, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Notícies i continuem.